Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. La majoria d'usuaris cronificats que atén Càritas són dones. Es tracta del perfil majoritari amb què es troba l'entitat entre les persones que es troben en situacions perllongades de pobresa. En aquest sentit, l'entitat explica a Ràdio Olot que són dones adultes amb problemes d'autoestima. Càritas aposta per programes que segueixin una filosofia comunitària per aconseguir apoderar precisament aquestes usuàries. El president de Càritas Garrotxa és Carles Uller en declaracions a Ràdio Olot.
Bàsicament són dones. De diverses edats, això sí, moltes amb una edat ja avançadeta, però que haurien de tenir una estabilitat en la vida i que estan en una precarietat, en una infravaloració tan desconeguda per l'entorn social, inclús per elles mateixes, que no s'estimen. Sempre se'ls ha considerat gairebé no res, i aquestes persones són tan dignes com tothom, evidentment, però són persones que, si no hi ha pas un treball minuciós i atent, no les ajudarem a sortir-ne.
Entrem a la Setmana de la Dona aquí a l'antena de Ràdio Olot. L'emissora comença una setmana precisament dedicada a elles. Neus Assín, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. A motiu del 8M, l'emissora centrarà la seva programació en analitzar, difondre i explicar el paper de la dona a la societat. Els 5 minuts més comptarà entrevistes diàries a figures femenines destacades. Els informatius analitzaran el paper de la dona a la nostra comarca i el dimarts la radiofórmula serà 100% femenina.
I avui la qüestió social també marca el pols de l'actualitat, perquè a banda de parlar de la dona també hem d'anar cap a Ucraïna. Una casa de colònies a cavall de la Garrotxa i el Pla de l'Estany ha rebut aquest cap de setmana una cinquantena de refugiats ucraïnesos que fugen de la guerra.
La majoria són mares amb els seus fills, segons ha explicat el director del Collell, Jordi Llopart. Han arribat amb autocar gràcies a l'ajuda de les ONGs Coopera i Acció Familiar de Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra busquen en Ciso Corbera perquè declari per un tall a la Jonquera el 2019, però de moment no el trobaran. En Ciso és a Polònia.
Molt a prop de la frontera ucraïnesa, on aquest diumenge ha recollit 5 refugiats. Ell i el Robert han arribat amb una autocaravana al centre comercial de Prisemil, reconvertit en un punt neuràlgic de l'èxode ucraïnès. Aquest diumenge han enfilat el camí de tornada a Catalunya amb dues famílies que s'instal·laran a Figueres i a Folgueroles.
Uns van a Figueres i els altres van a Folgueroles. Res, suposo entre dimarts, dimecres, potser dilluns, ja veurem, arribem. Vull dir, ja vinc, no hi ha problema.
I a Calonge i a Sant Antoni, el Baix Empordà ha enviat una furgoneta en direcció a Medica, també a Ucraïna, plena de medicaments i productes de primera necessitat, com ara cereals, arròs, aigua o llet. L'objectiu és que un cop allà es reparteixin entre els refugiats que han creuat la frontera o que un comboi els entri dins d'Ucraïna per la població que està patint la guerra.
Un cop hagin descarregat tots els productes, recolliran 6 refugiats per fer el camí de tornada cap a la localitat baix empordanesa, on se'ls ha preparat un antic habitatge per tal que s'hi puguin estar. L'alcalde de Calonge, Jordi Soler, explica que els acolliran i que els ajudaran per tal que puguin trobar feina, especialment de cara a la temporada d'estiu.
Ja hem rebut algunes peticions de veure com afrontar això amb nens que s'estan preguntant què està passant, la por que puguin ells perdre els seus pares, que es puguin veure immersos en una situació de guerra i que puguin patir ells i les seves famílies els mateixos efectes que estan veient en aquests moments pels mitjans de comunicació. I, clar, això els està angoixant i estan patint. No és que tinguin crisi, manifesten, però aquesta preocupació es comporta que tenen dificultats per descansar, per dormir, estan molt més neguitosos, estan molt més nerviosos.
I atenció, perquè els psicòlegs gironins alerten que estan atenent casos de nens i joves afectats per l'allau d'informació que arriba sobre la guerra.
El responsable de comunicació del Col·legi de Psicòlegs de Girona, Àngel Guirado, assenyala que alguns pares acudeixen a les consultes preocupats perquè els seus fills presenten problemes arran de les imatges que els arriben de la guerra. En aquest sentit, Guirado ha assenyalat que es pot agreujar si el conflicte s'allarga i alerta que hi ha més casos que no s'han detectat.
Ja hem rebut algunes peticions de veure com afrontar això amb nens que s'estan preguntant què està passant, la por que puguin ells perdre els seus pares, que es puguin veure immersos en una situació de guerra i que puguin patir ells i les seves famílies els mateixos efectes que estan veient en aquests moments pels mitjans de comunicació. I, clar, això els està angoixant i estan patint. No és que tinguin crisi, manifesten, però aquesta preocupació es comporta que tenen dificultats per descansar, per dormir, estan molt més neguitosos, estan molt més nerviosos.
Aquest dijous, precisament als 5 minuts més, parlarem amb els especialistes i professionals del Centre de Salut Mental de la Garrotxa sobre com els pares hem d'abordar aquesta situació amb els nostres fills.
I en l'actualitat més local, l'Ajuntament de les Preses actualitza el catàleg de camins del municipi. Amb aquesta posada al dia s'arriba a un total d'una vuitantena de rutes.
Gràcies a aquesta iniciativa s'han recuperat alguns camins que la vegetació havia tapat durant els confinaments. Pròximament l'Ajuntament preveu difondre el catàleg a la població.
Camins públics, camins privats, a vegades són purament senders que l'ús del temps ha fet que la gent continuï utilitzant-ne. N'hem recuperat algun que, com aquest que diu, la pròpia vegetació ja l'havia amagat i d'això es tractava. És a dir, estem en un espai natural tan important com és Vall del Corb, tota la part que ens pertoca de la Vall d'en Bas, per tant, hem de poder-ho cuidar i d'això es tracta. Si els tenim ben inventariats, es poden cuidar millor.
Paraules d'en Pere Vila, l'alcalde de les Preses, aquí a Radio Lot. I en cultura, el nou sismògraf del 2022 oferirà una trentena d'espectacles amb mirada sostenible i conscient.
El festival deixa de ser aquest any un mercat estratègic i aposta pel respecte al medi ambient dins i fora de l'escenografia. El certamen se celebrarà del 7 al 10 d'abril i tindrà un fort caràcter internacional. S'obrirà a altres arts escèniques del moviment, comptarà amb itineraris personalitzats i utilitzarà espais com els tossols o les pistes d'atletisme.
L'Atena Busquets és la directora del sismògraf.
Una companyia que ens ve de Noruega i que ells venen només utilitzant tren i bicicleta. Propostes com la de l'Ada Vilaró, que va sobre el desgel dels pols i que respon a un dels reptes que ens plantegem. Tindrem l'espectacle Migrare, de la companyia Maduixa, que ens parla de reptes socials, no? De dones que es veuen obligades a migrar. Tindrem finalment Jansky, que ens presenta Insecta Dance Music, que és un concert visual amb aquests artistes performers que el que fan és gravar sorolls d'insectes per construir la seva música.
I pel que fa als esports, una de freda i una de calenta, la Unió Esportiva Olot continua patint per tal d'aguantar en aquest tram final de la temporada. Neus, un partit no massa bo d'aquest cap de setmana.
No gens, han perdut el camp del Cuei, per tant ja no depenen d'ells mateixos. Olot es complica la vida amb una derrota tan sorprenent com dolorosa contra l'Escó per 1-0. Els garrotxins continuen sent líders, però el Girona i l'Hospitalet tenen a les seves mans avançar-los a la classificació.
L'Albert Carbó demana que es faci un pas endavant.
Derrota que no t'esperes, estem dolguts, però bé, l'única medicina que hem de prendre ara mateix és la reacció immediata i posar-nos a treballar per girar aquesta situació. Ho hem comentat a l'equip, necessitem fer un pas endavant, necessitem que l'equip es buidi més, corri més, treballi més i afrontar doncs aquests últims 7 partits amb l'exigència màxima que s'està veient que et requereix la competició.
I en canvi, pel que fa a l'hoquei Olot, fan un pas de gegant cap a la permanència. Els olotins van superar el Barça B per 4-1 en un partit dominat d'inici a final.
Dos gols de Joan Mangas i dos de Marc Prat van donar 3 punts claus. La pista Josep Jou va presentar una imatge per la història amb unes 900 persones a la graderia. L'hoquei Olot ara és 9, 16 punts i ja en té 10 de marge respecte al descens.
Molt bones notícies, ho destacava l'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi García, en declaracions a aquesta emissora.
Uah, increïble. És que el millor del partit ha estat l'afició.
Avui, temps d'anàlisi al tercer temps, a partir de 2:15 del migdia i 8:15 del vespre, amb en David Planella i tot el seu equip.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 92 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És el moment de connectar amb la policia municipal. D'Olot, endavant, bon dia.
Hola, bon dia. Circulació del tot normal en aquests moments a les principals vies de la ciutat, tot i que es preveu un increment de trànsit a les hores d'entrada a les escoles. Prohibits estacionar n'hi ha al carrer Concepció Carreras, al carrer Mestre Turina, al carrer Rebaixing i al carrer Bèlgica. Carrers tallats hi ha al carrer Rebaixing de les 7 del matí a les 10. I a tenir en compte que, degut al mercat setmanal, es troba tallat al Firal i al Firalet. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
A punt la previsió meteorològica, encetem una altra setmana. De fet, serà la primera setmana sencera d'aquest mes de març. El dia comença amb el cel mig encapotat, Neus, i amb quins valors?
Doncs mira, tenim 5 graus a Olot, a Mieres, a la Vall d'en Bas i a Vic, n'hi ha 4 a Santa Pau, a Sant Feliu de Pallerols i a Ripoll, es lleven amb 6 graus a Castellfollit de la Roca, amb 7 a Banyoles i Anglès, 8 positius a Girona, a Figueres, 1 grau a Das i 5 sota 0 a Vall de Núria.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Venim d'un cap de setmana en el qual han baixat les temperatures. Ahir va nevar a Puigsecalm, va nevar una miqueta al Pirineu, res, d'una 5 centímetres, per exemple, a la Molina i Masella, o també 1-2 centímetres en punts del Cadí. 8 litres per metre quadrat a Sant Privat d'en Bas i només 2 litres d'aquí a Olot, però és que la Garrotxa encara va rebre una mica de pluja, mentre que la Plana de Vic en va quedar al marge. Bé, avui dia ennuvolat, però en clarianes novament cap a la Costa Brava, cap a l'àrea de l'Empordà, lleugera tramuntana matinera, girant cap a llevant. I el que destaquem és que pot tornar a pluguesquejar cap al matí migdia, res, gotetes o plogims, cota de neu novament 1.200 metres, la nit freda però amb poques glaçades amb aquests núvols, molta boira a les muntanyes, alguna boira en alguna vall concreta, i també clarianes cap a la Cerdanya, en punts del Pirineu, no acabarà d'esperar-se el temps fins a la tarda. A la tarda sí que arribarà una mica més de pluja o neu, al Pirineu i Prepirineu, especialment Ripollès, Garrotxa, Osona també, i algun sector del prelitoral a tocar del Montseny i les Guilleries. Tornarà a nevar cap a aquests 1.200 metres, poquet. En general, avui preveiem d'un a 5 litres per metre quadrat. Bé, dimarts, nova oportunitat de pluja, temps variable, el matí aguanta, cap al migdia tarda alguna precipitació més, tornarà a nevar cap a aquests 1.200-1.300 metres, un ambient moderadament fred de dia a la costa entre 10 i 15, a l'interior entre 8 i 12 aproximadament. Cal dir que dimecres poca pluja en general, dijous també una mica de pausa, però de cara a divendres a la nit i dissabte tornaria a arribar una pertorbació que podria fer que el proper cap de setmana, dissabte i diumenge, tinguéssim pluges abundants i nevades quantioses importants a partir de 1.500-1.600 metres.
Peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Entrem en una setmana que vindrà marcada per la situació actual de la dona i és que demà es commemora el Dia Mundial de la Dona. La majoria d'usuaris cronificats que atén Càritas són precisament dones. Es tracta del perfil majoritari amb què es troba l'entitat entre les persones que es troben en situació perllongades de pobresa.
L'entitat explica a Ràdio Olot que són dones adultes amb problemes d'autoestima. Càritas aposta per programes que segueixin una filosofia comunitària per aconseguir empoderar aquestes usuàries.
Ens ho explica en Pau Masó.
Un dels perfils que més preocupa a Càritas Garrotxa són els usuaris que pateixen pobresa cronificada. Són aquells que fa temps que es troben immersos en una situació vulnerable que penja de diferents factors, feina, habitatge o família. L'entitat assegura que la majoria d'usuaris que formen part d'aquest grup són dones. El president de Càritas Garrotxes, Carles Ullé, en declaracions a Ràdio Lot.
Són, bàsicament són dones, de diverses edats, això sí, moltes amb una edat ja avançadeta, però que haurien de tenir una estabilitat en la vida i que estan en una precarietat, en una infravaloració tan desconeguda per l'entorn social, inclús per elles mateixes, que no s'estimen. Sempre se'ls ha considerat gairebé no res, i aquestes persones són tan dignes com tothom, evidentment, però són persones que, si no hi ha pas un treball minuciós i atent, no les ajudarem a sortir. No.
Aquest tipus d'usuàries moltes vegades també es troben sense una xarxa de relacions socials que els pugui ajudar. Per això, Càritas aposta pels programes comunitaris per resoldre aquest tipus de situacions.
Desenvolupar tota aquesta filosofia del fem comunitat, d'aquest entorn, d'aquest plantejament, de la manera d'ajudar, diguéssim, que intenta empoderar molt la gent, que intenta que siguin les persones que s'impliquin en el seu propi procés de reixir. Això sempre ha sigut una estratègia de Càritas i d'altres entitats, evidentment, també, però ara s'ha concretat molt més aquesta filosofia amb accions i amb metodologia, diguéssim.
Càritas preveu desenvolupar pròximament un programa que seguirà aquesta filosofia i que s'anomenarà Pretaller. A través d'ell es busca oferir formació pràctica des de l'alfabetització fins a les rutines laborals. L'entitat garrotxina preveu un 2022 similar al 2021, on les necessitats socials seguiran creixent.
Durant tota aquesta setmana tindrem l'oportunitat de saber com estan les dones en diferents àmbits. En Ràdio Lot comença des d'avui una setmana dedicada precisament a la dona. Amb motiu del dia, l'emissora centrarà la seva programació a analitzar, difondre i explicar el paper de la dona dins la societat.
Als 5 minuts més comptarem amb entrevistes a figures femenines destacades. Els informatius analitzaran el paper de la dona a la nostra comarca i el dimarts la radiofórmula serà 100% femenina.
Un any més, Ràdio Lot s'agafa de la mà del 8M per analitzar i difondre el paper de la dona en la societat. El Dia de la Dona d'aquest dimarts es converteix en una setmana plena de continguts, anàlisis i històries amb la dona com a protagonista. Des d'aquest dilluns i fins divendres, Ràdio Lot durà a terme 5 dies de continguts especials. El director d'aquesta emissora és Joel Tallant.
Considerem que en un dia no n'hi ha prou per posar de manifest la realitat actual de la dona a casa nostra, i és per aquest motiu que nosaltres ja l'any passat vàrem decidir convertir el Dia de la Dona en la Setmana de la Dona. Durant tota la setmana els programes de Ràdio Lot giraran al voltant de la situació actual de la dona, a l'àmbit social, econòmic, familiar. En definitiva, volem saber exactament la dona en quina situació està a casa nostra avui i què es pot fer per tal de millorar la seva situació, quins són els principals reptes que té per endavant i que té, de fet, tota la societat per endavant per tal, doncs, de que l'equiparació sigui autèntica i real.
Pràcticament tots els espais de Ràdio Lot posaran en relleu el paper de la dona dins la societat. Els 5 minuts més oferirà una entrevista diària per conèixer històries i qüestions de dona. Entrevistarem la que va ser l'alcaldessa més jove d'Espanya en la seva època, la garrotxina Montserrat Reixac. També conversarem amb dones investigadores, tractarem la realitat dels refugiats des del punt de vista femení i la psicòloga Anna Carré ens explicarà la síndrome de la impostora. Els informatius d'aquesta setmana també analitzaran realitats de la nostra comarca i el programa L'Economia en el Punt de Mira farà una radiografia del paper de la dona en el món laboral.
En aquesta ocasió hem volgut conèixer el testimoni de dones, algunes de les quals ja no estan en actiu en el seu àmbit professional, com és el cas de la Montse Reixac, exalcaldessa de la Vall de Bianya, però que va ser una dona que va haver de superar molts hàndicaps masclistes quan va ostentar el càrrec d'alcaldessa de la Vall de Bianya a principis de la dècada dels 70, la cavalla ja de la dictadura de Franco. Té moltes coses per explicar i veurem com era de masculinitzada la societat en general en aquell moment, fins i tot a través dels mitjans de comunicació. I també, per posar un exemple de les moltes propostes que hi haurà, ens acompanyaran les investigadores de l'IDIPGI. És un sector on hi ha molta dona però té molt poca visibilitat. Elles mateixes ens ho explicaran.
A més, aquest dimarts, Dia de la Dona, a Ràdio Lot només cantaran dones. La radiofórmula serà 100% en femení. Tots els continguts que s'emetin aquesta setmana es podran recuperar al podcast de radiolot.cat o les plataformes en línia Spotify i iVoox.
Soc alegre.
Soc mare.
Soc lliure.
Soc valenta.
Soc
vàlida. Soc poderosa.
És per això i per molt més que a Ràdio Olot celebrem la Setmana de la Dona del 7 al 13 de març. I ho fem amb una programació especial on els nostres continguts estaran dedicats a tu. Perquè tu pots ser moltes coses, però per nosaltres la més important és aquesta.
Soc dona.
Amb el patrocini de Finques Paulí.
La solidaritat amb el poble ucraïnès no s'atura. Una casa de colònies a cavall de la Garrotxa i el Pla de l'Estany ha rebut aquest cap de setmana una cinquantena de refugiats ucraïnesos que fugen de la guerra.
La majoria són mares amb els seus fills, segons ha explicat el director del Collell, Jordi Llopart. Han arribat amb autocar gràcies a l'ajuda de les ONGs Coopera i Acció Familiar de Barcelona.
De fet, són moltes les persones que fins i tot a títol individual agafen el seu vehicle i si tenen possibilitat d'acollir gent a casa es dirigeixen cap a la frontera amb Polònia. És el cas, per exemple, d'Enciso Corbera. De fet, els Mossos l'estan buscant perquè ha de declarar per un tall a la Jonquera el 2019, però de moment no el trobaran perquè és a Polònia, Enciso, molt a prop de la frontera ucraïnesa, on aquest diumenge ha recollit 5 refugiats.
Ell i el Robert han arribat amb una autocaravana al centre comercial de Prizemil, i que s'ha reconvertit en un punt neuràlgic de l'èxode ucraïnès. Aquest diumenge han enfilat el camí de tornada a Catalunya amb dues famílies que s'instal·laran a Figueres i a Folgueroles.
Uns van a Figueres i els altres van a Folgueroles. Res, suposo entre dimarts, dimecres, potser dilluns, ja veurem, arribem. Vull dir, ja vinc, no hi ha problema.
L'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni, al Baix Empordà, han enviat una furgoneta en direcció a Mèdica plena de medicaments i productes de primera necessitat com cereals, arròs, aigua i llet. L'objectiu és que un cop allà reparteixin entre els refugiats que han creuat la frontera o que un comboi els entri dins d'Ucraïna per la població que està patint la guerra. Un cop hagin descarregat tots els productes, recolliran 6 refugiats per fer el camí de tornada cap a la localitat baix empordanesa, on se'ls ha preparat un antic habitatge per tal que s'hi puguin estar. L'alcalde de Calonja, Jordi Soler, explica que els acolliran i que els ajudaran per tal que puguin trobar feina, especialment de cara a la temporada d'estiu.
Estem preparant ja una vivenda, una antiga vivenda que teníem, l'estem adequant per a 6 persones, poden ser 2 famílies de 3 o una de 6, i a partir d'aquí, un cop allotjats, intentar facilitar-los al màxim l'estada i inclús de cara a l'estiu mirar de buscar-los feina perquè puguin també guanyar-se la vida aquí.
D'altra banda, els psicòlegs gironins alerten que estan atenent casos de nens i joves afectats per l'allau d'informació que arriba de la guerra a Ucraïna. El responsable de comunicació del Col·legi de Psicòlegs de Girona, Àngel Guiradó, assenyala que alguns pares acudeixen a les consultes preocupats perquè els seus fills presenten problemes arran de les imatges que els arriben de la guerra. En aquest sentit, Guiradó ha assenyalat que es pot agreujar si el conflicte s'allarga i alerta que hi ha més casos que no s'han detectat.
Ja hem rebut algunes peticions de com afrontar això amb nens que s'estan preguntant què està passant, la por que puguin ells perdre els seus pares, que es puguin veure immersos en una situació de guerra i que puguin patir ells i les seves famílies els mateixos efectes que estan veient en aquests moments pels mitjans de comunicació. I, clar, això els està angoixant i estan patint. No és que tinguin crisi, manifesten, però aquesta preocupació es comporta que tenen dificultats per descansar, per dormir, estan molt més neguitosos, estan molt més nerviosos.
Precisament aquest dijous, als 5 minuts més, dedicarem un apartat especial a parlar amb els professionals del Centre de Salut Mental de la Garrotxa sobre com hem d'abordar els pares amb els nostres fills la situació que s'està vivint a Ucraïna.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Tornem a casa nostra. L'Ajuntament de les Preses actualitza el catàleg de camins del municipi.
Amb aquesta posada al dia s'arriba a un total d'una 80 de rutes. Gràcies a aquesta iniciativa s'han recuperat alguns camins que la vegetació havia tapat durant els confinaments. Pròximament, l'Ajuntament preveu difondre el catàleg a la població.
Les Preses ja té al servei de la gent una actualització dels camins del municipi. L'Ajuntament ha dut a terme durant un any una exploració per les diferents zones del municipi per recuperar i descobrir nous camins. Aquest treball va anar a càrrec d'un arquitecte i un tècnic municipal. Actualment, amb les noves troballes es comptabilitzen més de 80 camins entre els recuperats i els trobats. L'alcalde de les Preses és Pere Vila.
Jo crec que entre els que hi havia i els que ara hi haurà estaríem voltant de la vuitantena de camins. Són molts per un espai com les Preses, que només estem amb 9 quilòmetres quadrats. Vull dir, és diferent d'altres municipis de la comarca que doncs tenen una extensió importantíssima. Per tant, aquí s'ha fet un treball considerable. Hi ha hagut espais que han costat, però s'ha parlat amb qui es havia de parlar, de persones particulars d'on estan delimitats aquests camins.
L'actualització del catàleg també ha servit per detectar alguns camins que la vegetació havia tapat durant els confinaments que hem viscut amb la pandèmia. Des de l'alcaldia defensen el catàleg com una eina perquè els veïns coneguin aquests traçats i així hi hagi més facilitat per cuidar-los.
Camins públics, camins privats, a vegades són purament senders, que l'ús del temps doncs, ha fet que la gent continuï utilitzant-ne. N'hem recuperat algun que, com aquest que diu, la pròpia vegetació ja l'havia amagat, i d'això es tractava. És a dir, estem en un espai natural tan important com és Vall del Corb, tota la part que ens pertoca de la Vall d'en Bas, per tant, hem de poder-ho cuidar, i d'això es tracta. Si estarien ben inventariats, es poden cuidar millor.
Fins ara s'ha recollit tota la informació i només queda plasmar en un document tots els recorreguts descoberts. Un cop això estigui fet, tots els veïns podran consultar-ho.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
És hora de la dansa. El nou sismògraf del 2022 oferirà una trentena d'espectacles amb mirada sostenible i conscient. El festival deixa de ser aquest any un mercat estratègic i aposta per al respecte al medi ambient dins i fora de l'escenografia.
El sismògraf es celebrarà del 7 al 10 d'abril i tindrà un fort caràcter internacional. S'obrirà a altres arts escèniques del moviment, comptarà amb itineraris personalitzats i utilitzarà espais com els tossols o les pistes d'atletisme.
Deixar de fer servir grups electrògens de gasolina, promoure temàtiques respectuoses amb el medi ambient, reutilitzar materials d'altres edicions o comptar amb companyies que només es mouen en tren o bicicleta. Són accions que des d'aquest 2022 s'incorporaran en el moll de l'os del Festival Sismògraf. La seva 13a edició serà la primera d'una nova concepció. El certamen deixa de ser un mercat estratègic de dansa per agafar una dimensió més conscient i essencial. Se celebrarà del 7 al 10 d'abril amb una introducció el dia 2 i comptarà amb pràcticament el mateix nombre d'espectacles que altres edicions, en total una trentena. La directora del Sismògraf, Tena Busquets, explica les particularitats que tindran les companyies i temàtiques d'enguany. Totes giraran entorn de la sostenibilitat, la consciència social i el medi ambient.
Una companyia que ens ve de Noruega i que ells venen només utilitzant tren i bicicleta. Propostes com la de l'Ada Vilaró, que va sobre el desgel dels pols i que respon a un dels reptes que ens plantegem. Tindrem l'espectacle Migrare de la companyia Maduixa, que ens parla de reptes socials, no? De dones que es veuen obligades a migrar. Tindrem finalment Jansky, que ens presenta Insecta Dance Music, és un concert visual amb aquests artistes performers que el que fan és gravar sorolls d'insectes per construir la seva música.
Els espectacles tindran lloc en espais naturals com les pistes d'atletisme, els tossols, les graderes del Montsacopa o el Parc Nou. Hi haurà 4 itineraris que relacionaran els espectacles segons gustos dels espectadors, ubicacions especials o temàtiques escèniques. Aquest any el sismògraf també transcendirà més enllà de la dansa.
Posar el cos en una situació artística. I això també a vegades pot contenir la paraula, però ens focalitzem més en cossos en moviment, no? Ens obrim més a projectes d'arts vives. El que canvia dels sismògrafs anteriors és que deixem de ser un festival de dansa a dansa, és a dir, qualsevol expressió artística que situï el cos en una forma una manera d'expressar-se, entendrem que és vàlida.
El Sismògraf 2022 comptarà amb una introducció el 2 d'abril, on es podran veure 7 propostes que serviran per fer la prèvia del festival. La majoria de la programació se celebrarà entre el 7 i el 10 d'abril i omplirà la ciutat de moviment. Més enllà dels 4 dies intensos de Sismògraf, també hi haurà espectacles altres moments puntuals del mes d'abril, com Sant Jordi o altres caps de setmana, on es podran veure propostes lligades al certamen. 5 minuts
més. Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Temps ara pels esports, una de freda i una de calenta aquest cap de setmana. El líder ha perdut el camp del Cué i ja no depèn d'ell mateix per pujar de forma directa a la classificació. Estem parlant de la Unió Esportiva Olot, a qui les coses aquest cap de setmana, Neus, no li han anat gens bé.
No, i es va complicar la vida amb una derrota tan sorprenent com dolorosa contra l'Escó per 1-0. Els garrotxins continuen sent líders, però ara estan empatats amb el Sant Cristóbal i just per sota el Girona B, el Manresa i l'Hospitalet tenen a les seves mans avançar l'equip olotí a la classificació.
Ens ho explica en David Planella.
La Unió Esportiva Olot no passa per un bon moment. La setmana de 3 partits es va saldar amb 3 punts de 9 possibles. La victòria contra la Grama va deixar molts dubtes i la derrota de dissabte al camp de l'Escó els va evidenciar. Els olotins no van ser capaços de sumar cap punt al camp del pitjor rival de la categoria. L'Escó era el Cué, l'equip que menys punts havia sumat com a local i el que menys gols havia marcat en tota la competició, i malgrat tot va guanyar el líder. El tècnic de l'Olot, Albert Carbó, demana més als seus jugadors.
Derrota que no t'esperes, estem dolguts, però bé, l'única medicina que hem de prendre ara mateix és la reacció immediata i posar-nos a treballar per girar aquesta situació. Ho hem comentat a l'equip, necessitem fer un pas endavant, necessitem que l'equip es buidi més, corri més, treballi més i afrontar doncs aquests últims 7 partits amb l'exigència màxima que s'està veient que et requereix la competició.
L'Olot no va estar gens inspirat al camp de l'Escó, va tenir força la possessió de la pilota, va arribar força vegades a prop de l'àrea local, sobretot per la banda, però li va costar crear joc per dins i va generar poques ocasions clares de gol.
Sí, ens ha faltat un punt de precisió en el moment en què portàvem la pilota en aquestes zones bones, que era on ens interessava, les zones mitges puntes o zones pilotes més lateralitzades, que és el que buscàvem al seu posicionament. Ens ha faltat, és que clar, no et diria aquest punt de qualitat, perquè el tenim. Potser és aquest punt d'estar preparat per afrontar aquestes situacions amb una alta velocitat, amb una velocitat més ràpida del que estem habituats, i és el que et dona per generar més ocasions. Sí que és veritat que penso que hem fet ocasions per no marxar sense cap gol a favor. Altres partits hem generat menys del que hem generat avui.
L'Escó, sense anar gaire lluny, va crear menys, però va amenaçar més. A la primera part, sobretot, es va aprofitar d'uns minuts de descontrol per arribar amb facilitat a la porteria de batalla. El porter va salvar un contra un i va estar segur les sortides. El seu gol, però, va arribar a la segona meitat, quan Gerard Batalla va cometre un error en la sortida de pilota. La va regalar a Gerard Badia, que des de casa seva i en veure el porter de l'Olot avançat, es va inventar un xut llunyà que va acabar al fons de la xarxa.
L'equip ha sortit amb el que se'ls ha demanat aquesta segona part. Han buscat aquesta reacció i posar-se per davant al marcador i et trobes amb un error i una genialitat per part seva. I bé, a partir de llavors vas a remolc, fas els canvis penso que han sumat i han intentat ajudar i a trobar aquesta reacció que l'equip necessitava en format del gol. No l'hem trobat.
Kilian Villaverde, Eric Callís, Guillem Terme i Marc Pijuan van ser els 4 jugadors que van sortir a la segona part. Carbó va afrontar el partit sense Eloi Amagat ni Ferron, baixes d'última hora en ser positius de coronavirus. Amb la derrota al camp de l'Escó, l'Olot es complica el lideratge. Serà primer una setmana més, empatat a punts, això sí, amb el Sant Cristóbal, que va guanyar el Vilafranca, però ja no depèn de si mateix per mantenir la posició d'ascens. El Girona B i el Manresa, que van ajornar el duel que els havia d'enfrontar, són a 3 punts punts i a 4 punts respectivament i tenen dos partits endarrerits. Fins i tot l'Hospitalet, que va descansar aquesta jornada i que és el quart classificat, pot superar l'Olot si guanya el partit pendent i el duel que l'enfrontarà el conjunt olotí. En definitiva, queden 7 jornades i la lluita per l'ascens directe està, malauradament per l'Olot, més viva que mai. Diumenge que ve, l'equip d'Albert Carbó rebrà la Guineueta, un altre conjunt que es troba a la cua de la classificació.
Està clar que sigui un equip de la cua de la classificació no garanteix guanyar la Unió Esportiva Olot, i ho hem vist ja en reiterades ocasions en el que portem de temporada. A qui sí que li van millor les coses és a l'hoquei, pas de gegant de l'hoquei Olot cap a la permanència. Els olotins han superat aquest cap de setmana el Barça B per 4-1 en un partit dominat des del principi fins al final.
Dos gols de Joan Mangas i dos de Marc Prat van donar tres punts claus. La pista Josep Jou va presentar una imatge per la història amb unes 900 persones a la graderia. L'hoquei Olot ara és 9è, 16 punts i ja en té 10 de marge respecte al descens.
Ens ho explica en Roger Isern.
Buah, increïble. És que el millor del partit ha estat l'afició.
És l'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi García, després de sumar una victòria que gairebé no té adjectius. Eficaços a la pista i ajudats a la grada davant uns 900 espectadors, els olotins van seguir el guió del partit marcat a la prèvia. L'inici va ser elèctric i amb ocasions per dues bandes. El primer gol va arribar al minut 12 amb una jugada entre Marc Prat i Joan Mangas, que va acabar introduint la bola al fons de la xarxa. Un gol que feia justícia sobre la pista i que manava el descans. García remarcava la importància del domini del seu equip.
Bé, hem sabut jugar molt bé i portar molt bé els tempos del partit. Hem sabut patir els moments que ens han fet patir. Hem fet el primer gol, hem sabut aguantar aquest primer gol, seguint jugant, seguint estant bé. Jo crec que s'ha vist un partit força igualat amb el fet de que ells també volien jugar, també volen anar a l'atac. Sí que és veritat que nosaltres hem fet una defensa increïble, que els hi ha costat molt arribar a porteria, i nosaltres quan hem arribat, potser no ha estat el partit que hem fet més ocasions, però quan hem arribat les hem fet i realment hem tingut unes quantes més de clares que ens en podien haver anat de més.
A la represa, bogeria de gols a l'inici. En dos minuts, Joan Mangas i Marc Prat posaven el 3-0, que obligava a fer un pas endavant als visitants. Ho van fer al cap d'uns minuts amb el gol del seu pitxitxi, Kylian Hill, moments en què els blaugranes van posar setge a la porteria de Guillem Raurell. Però en el millor moment va arribar el gol de Marc Prat, que donava aire als de García i Piera. A partir de llavors, l'hoquei Olot va gestionar l'avantatge i va sobreviure a la falta directa en contra gràcies a un partit brillant de Raurell. Petits detalls que destacava el tècnic de Navàs al final del partit.
Petits detalls com l'aturada d'en Guillem, com els dos gols de la segona part, que ens hem sortit superenxufats i en 5 minuts hem fet els dos gols. Això, a ells, psicològicament els toca molt i a nosaltres ens ha fet créixer, ens ha fet poder aguantar el partit. I em quedo amb una cosa que és que els últims 7 minuts ells volien i nosaltres hem sabut mantenir molt bé el partit amb el tema de 5 línies de passe, que això ho estem treballant molt. Ells anaven com bojos i a part teníem les ocasions.
Al final, 3 punts d'or que culminaven un vespre de dissabte mai vist a la capital garrotxina. Una afició que va omplir el pavelló d'esports en una imatge que passarà a la història. L'hoquei Olot ara és 9è amb 16 punts, amb 10 de marxa respecte al descens. Dissabte vinent, els olotins visitaran la pista del Sant Cugat, actual líder del grup. Queden 21 punts en joc i l'objectiu cada vegada és més a prop.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.